Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és divendres 21 d'abril, darrer dia entre setmanes, són les 3 i arranca la caravana, el programa de la Ràdio en Català, que avui, sí, acomiada el seu estudiant en pràctiques amb Pau Canyes, i és que aquest dimecres passat, Pau, per cert, bona tarda.
Bona tarda.
Ens vas deixar bocabadats a tots amb un text donant-nos les gràcies, i avui volíem fer-ho nosaltres, corregint el text, això sí, però a la nostra manera particular.
La mare dels us d'avui la vull acabar amb unes paraules del que han estat aquests mesos.
Atenció, ojo, ojo, atenció.
Odio les despedides, els comiats. Prefereixo els fins aviats, perquè la vida pot donar molts tombs. I amb tombs amb la caravana n'he fet molts. Em queden dos dies de trajecte al vostre costat. I de vosaltres m'agradaria parlar.
Sé que esto da bastante miedo, me incluyo.
Y, por supuesto, de aquí mandar un mensaje de tranquilidad.
Vull començar amb qui li fot clau.
Madre mía, cómo está la vida.
O el contacte. José Matosa, a qui, malgrat no se l'escolti...
No oigo nada.
És qui fa que tot es sustenti a nivell tècnic. Sovint només escoltem a qui parla per la ràdio, però precisament qui fa que la nostra veu arribi són persones com ell. Així, el meu agraïment sincer va per tu.
Gràcies, gràcies i gràcies.
Del José vull passar a la Nina Agustí, a la reportera intrépida d'aquest equip.
Aquí hay nivel.
I que aquests mesos està la meva companya de taula. Gràcies per la teva ajuda sempre, per la teva professionalitat i actitud al 100% que tens amb tot el que vols fer. I la pregunta del dia que jo em faria és... Es pot viure sense tenir algú com la Nina? No, no es pot.
Que bé, que bé, que bé. Que bonic, que bonic, que bonic. Saps qui és aquesta cançó, no? Ai, que bonic, que bonic, que bonic.
I la pregunta del dia a la cara B. Núria Ros, la que insufla energia a l'equip. La que té un poderío a dins i fora del micro.
¡Qué arte y qué poderío, hija de tu madre!
Gràcies a tu també per haver-me fet tan fàcil sempre, pels consells, per fer-me sentir tan bé a l'equip. És la millor subdirectora per conduir una caravana.
Claro que sí, campeón.
I d'equip no podem deixar-nos a ell les seves cosetes. Andreu, malgrat que siguis de Solsona, no passa res.
Tasca!
De carnavals no ens posarem d'acord.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
El que em vull referir és que gràcies també per aquests mesos, per haver-me aprovat el teu estalqueig. I fes més cas quan ens ho entries, et diu que ets un productor Déu.
Ole tu, ole tu!
Segueix així, perquè ets molt gran. Com tots els de l'equip. I ara, per últim, Joan Trias, gràcies per haver-me acceptat a pujar la caravana en aquests mesos. Ho vaig veure des del primer dia i vull dir-te que m'agradaria molt... Bueno, perdó.
Va dir que ella no tiene que pedir perdó a què estàs parlant, a què entra en Platón pa...
Que m'agrada molt la teva manera d'entrevista tan sincera, tan pròxima. Comparteixo la teva manera d'entendre la ràdio.
Emprende la filosofia, no?
Gràcies per l'oportunitat i confiança que m'has donat per fer els guions, per totes les pautes que m'has dit per millorar davant del micròfon i també per deixar-me venir cada setmana a fer els sumaris i això tan maco per mi com és la mare als ous.
Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous.
El bonus track, perquè hi ha bonus track, és un agraïment a l'Olma Giró.
Lo sabe y ya hemos hablado... Bueno, no hemos hablado porque hace años que no hablamos, porque yo y yo, desde que yo llegué a Madrid y él también, bueno, está aquí, nos odiamos.
Per la bohèmia personificada de monges a carnavals. Gràcies per les xerrades que hem tingut. Gràcies també a Esther.
Vinga, un beso.
I gràcies també a tota la gent de Ràdio Estel i als seus oients. Així doncs, la mare dels ous d'avui arriba a la fi, però tant de bo que ens tornem a trobar.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
¡Bravo! ¡Bravo!
Bravo, Pau Canyes. Bravo. Això sempre serà casa teva, això sempre serà la teva ràdio. Ara sí, comencem programa, va. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada divendres de cada divendres i algun dia més ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, David Morral, fot-li, David.
La caravana. Amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la cara B?
Doncs avui us convido a posar-vos els banyadors, perquè parlarem de prendre el sol. Sabíeu que exfoliar-se la pell una estona abans de prendre-la és sinònim de quedar-se moreno? I què me'n dieu de la pastanaga? És una bona aliada per potenciar el color? Doncs si voleu saber la resposta, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia posem a duel les dues grans festivitats de l'amor, Sant Jordi o Sant Valentí. Què prefereix la gent del carrer? I també esbrinarem quines bogeries han fet per amor.
Andreu González, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Un divendres més sabrem on són les dones de la mà de Núria Ros i Nina Agustí.
Avui volem parlar de totes aquelles dones que treballen en i pel futbol. El món del futbol és encara un món d'homes. Des de les federacions es dona prou suport als equips de futbol femení. Per què a dia d'avui encara costa trobar el nom d'una dona quan parlem del cos tècnic d'un equip de primera divisió? Doncs en parlarem de tot plegat amb la Míriam Zeta, segona entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa, i amb la Jessica Pastor, entrenadora del Rayo de Barcelona de la Queens League.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a les 4 de la tarda a la caravana per anar fins al Teatre Borràs, a Barcelona, per una agradable conversa.
L'actor Luis Zahera, que després de ser guardonat per Asbestas, està rodant les noves temporades d'Entrevies i cada diumenge és al Teatre Borràs de Barcelona per presentar-nos el seu espectacle monòleg Chungo.
Pau Canyes, molt bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana perdem de cuina i avui canviem també la petita pantalla per la gran, a la inversa que la setmana passada.
La xef del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, ens parlarà de la cuina de l'Urgell i en Víctor Rodrigo ens portarà les millors adaptacions modernes de llibres per al cinema.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes amb la traca final, Andreu.
Doncs sí, perquè cada divendres obrim...
També. Sí, no. Ho podem explicar, això?
Sí, clar,
òbviament. M'he equivocat 50 vegades a l'hora d'escriure el guió.
No passa res.
No.
Ara jo amb la R també ja m'hi he entrebancat.
Cap problema.
En fi, com estava dient, perquè cada divendres obrim plana d'actualitat rosa, avui amb Sandra Gómez, Núria Ros i Víctor Rodrigo, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 7 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui hem estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a Luis Zahera. Us he de dir que crec que a banda del Joan, o sigui, de tu, Joan, i de la Núria, crec que no li agrada ningú més, aquest actor, o no el coneixia.
Com?
Oi, com?
No.
No?
M'ho estàs dient de debò?
És que jo no el coneixia.
És un actoràs com la copa d'un pi, eh?
No sé
que el
creu.
Sí que el coneixia.
El dolent més dolent del Joan, tot l'estat espanyol.
Joan, dona'm permís per fer-lo fora
home,
de l'estudi.
Immediatament.
Em sap molt greu.
No. Avui no hi està el queig. Fins aquí l'està el queig.
No, perquè l'aprovo, eh? Vull dir, ah, ja ho he dit ara, però...
Només faltava.
En fi, us dic una cosa. 297.000 seguidors, només segueix a 45 persones.
Per no conèixer-ho.
Mal. Però crec que és perquè, com posi la seva biografia, el compte gestiona la seva oficina de representants. I això us he de dir que no em sembla gens bé, perquè tothom crec que ja és prou intel·ligent per saber quines coses pots publicar i quines no. I, a més, també, llavors, el perfil es veu una miqueta més de... Hi ha més color. Saps? Hi ha allò del que a mi m'agrada, d'anar per casa, contingut d'anar per casa.
Mira, oye, lo estamos dejando bonito, ¿eh?
Sí. Ai. D'altra banda, un denominador comú que té a totes les seves fotografies és que no es pentina, o el pentinen d'una manera que sembla de macarra. Que la veritat, de macarra, cara en té, eh?
Sí.
Us he de dir també, però, que la fotografia professional, òbviament, que té penjada del 13 de febrer d'aquest any, em mola moltíssim. Perquè apareix ell com jugant una miqueta amb la seva estatueta del Goya, però jo no sé si jugaria amb el Goya, la veritat. Com Sergi Ramos, que se li va caure la copa del bus en el seu moment.
Sergi, l'hem catalanitzat?
En Sergi? Tota la
Ramos,
vida.
Sergi.
Sergio Ramos, perdó.
Ah, val. No, m'ha fet molta gràcia.
L'he catalanitzat.
Ara.
En fi, ara bé, punt importantíssim de...
Avui no estem...
Déu-n'hi-do. No estem gaire fins.
És divendres.
Punt molt important del seu Instagram és el vídeo de quan va anar a Passapalabra, perquè sí, no conec cap actor o actriu a nivell estatal que no hi hagi anat, en què apareix ell amb l'equip dels Tronges el dia 10 de juny del 2022. Però atenció, si abans havia dit que el pentinen de forma que sembli que no es pentine, us he de dir que aquí apareix amb el cap rapat i li queda molt bé.
Jo sé, a l'època de Celda 211. Celda 211, que feia de presidiari macarra, també.
Suposo.
Només té papers de macarra, ella.
Sí.
És que encara ja en té.
Sí.
Vull dir...
Sí.
Ja està. Ja he dit abans que l'aprovava.
Ah, val, val,
no,
val.
No hi havia
val.
Cap misteri en l'estalqueig avui.
No l'aprovem, no, Núria. Un 10.
Un 10 de 10 de 10.
Home, i tant.
A veure, no, si a Mercè Raga i no li vaig posar matrícula d'honor, Luis Taera tampoc.
Ui, ui, ui.
9,8 també.
N'has posat alguna de matrícula d'honor?
No.
No encara. Algun dia arribarà.
Sí.
Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs avui vinc a parlar-vos del nostre estimadíssim company de vida, el mòbil. Mireu, jo fa uns anys, bastant pocs, tenia la mania de jugar amb el mòbil, i no jugar al mòbil, sinó amb ell. I sempre feia la mateixa cosa, el llançava amunt, fent que fes voltes, fins que em tornava a caure a les mans. I això successivament, fins que el meu pare se'n cansava, quan estava amb ell i em queia un moc. Què va passar? Doncs que un dia, així com així, va ser quan va caure el mòbil a terra.
Perquè sí, havia de passar.
Havia de passar, i t'he de dir que vaig trencar més d'una pantalla fent, fent aquestes cosetes. Veus? Llavors, l'Andreu em va aprendre.
Veus? Jo, hi ha una cosa que... A mi m'ha caigut el mòbil al lavabo.
Això deu ser horrible.
Sí, sí, és horrorós. És horrorós.
I com va...
A mi també.
Perquè els homes... Fem de peu.
Sí, sí, sí.
Per això va caure. Odies la gent que...
O no puc arribar a entendre la gent que porta els passis de premsa o el que sigui, on hi posi el seu nom en gran i, a més, ho porta al metro. No sé.
Ma, volen... pel mobile no està ple.
Sí, sí, sí. Però, clar, de vegades pel mobile hi ha noms que dius, ostres, aquest nom és ben estrany, no el trobaré pas. Saps? Però quan trobes un nom català,
sí,
llavors et costa una miqueta més pensar per què el pot portar. Llavors, jo, l'única explicació que hi trobo és que volen que el seguim a Instagram o, bàsicament, que volen lligar i no saben com fer-ho.
Penses massa, Andreu. Què et fa feliç?
Doncs mireu, dues coses. Ahir ja vaig veure una senyora amb una rosa i em va fer molt feliç, òbviament.
Ahir després... amb una, però avui...
Sí, sí.
Una senyora amb un ram de 10 roses.
No, mínim. I ara sí, sí. Perquè estàs d'esquenes al carrer, però sí. Han passat 3 o 4 persones
sí, ja?
Des que hem començat el programa amb roses.
Que és el darrer dia de feina, diguem-ne, i els caps aprofiten per regalar roses.
És molt maco, i també és molt maco que després del supermercat em va sortir un tiquet, o sigui, quan vaig anar a comprar, quan et surt el tiquet, doncs em va sortir un tiquet extra dient, et desitgem un Sant Jordi i una Santa Jordina.
No, crec que això em va passar ahir, també.
Està molt bé.
Sí, anaves tan paper, tu. Sí, exacte.
Sí.
Propòsit vell.
Doncs, mode sano, que era fer-me un plat, un tàper,
llegums,
amb llegums, Núria Ros... He aprovat, no?
Sí, sí, ha aprovat.
Aprovat.
Llàstima dels 10.000 litres d'oli que hi havia, els llegums.
Aquells 4 dits d'oli.
No, està molt bé, estic molt orgullosa del meu amic, l'Andreu.
Ara bé, nou propòsit.
Doncs esperar que no em regalin cap rosa, perquè si no, heart attack a l'instant. O sigui,
heart attack. International language.
Heart attack.
No, no, us he de dir...
Passaràs malament diumenge.
A veure... No, és que no m'agrada, no m'agrada. Em sap molt greu, o sigui...
Et poses nerviós?
Em poso molt nerviós,
ai,
sí.
Ai,
i llavors em donen petits ataquets d'ansietat. Perquè llavors... És que llavors és com que tu també et sents obligat a...
No.
No,
no ho sé.
No, si te la regalen és perquè volen.
Exacte.
Ja està.
Sí?
Sí.
Cosetes de l'Andreu?
Cosetes.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Tretze minuts que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
A veure, doncs avui us porto una cara B molt resolutiva.
Ara.
Avui aclarirem molts i molts dubtes, val? I vull començar fent-vos una pregunta molt clara. Bé, com totes, no?
Vinga.
Al final. Sabríeu dir-me per què els cabells es tornen blancs?
Ui.
Ai, no us l'esperàveu pas gens, aquesta.
Per l'estrès.
Pas gens, de Banyoles soc, que es noti.
Jo diria per l'estrès.
Per l'estrès?
Sí.
Seria un motiu, però...
Jo també.
L'estrès ajuda.
Així és en línies generals, perquè tampoc som experts en el tema.
El per què no en tinc ni idea.
Val. Oients, si ens volen il·luminar, ens poden enviar un WhatsApp, com sempre, amb la resposta. És normalíssim que no sapigueu, jo tampoc ho sabia fins abans de llegir-me la notícia, per tant... Us ho explico.
Val.
Val, en aquest cas, el primer que heu de saber és que qui ha resolt aquesta incògnita ha estat un equip del sistema hospitalari Langone Health de Nova York, que el que ha fet ha estat estudiar diverses hipòtesis durant 2 anys i ha acabat descobrint que les responsables, atenció, de que el nostre cabell es torni blanc són les cèl·lules mare anomenades yo-yo.
Ui, tutu?
Sí? A veure, jo entenc que es pronuncia així.
Sí, sí.
Sí, yo-yo.
Yo-yo.
Val? Sí, sí. Les cèl·lules mare yo-yo serien les responsables de que el nostre cabell es torni blanc. Aquestes cèl·lules, també heu de saber, són les encarregades de produir melanina, tal i com explica aquest mateix estudi del que us parlava i que, per cert, ha publicat recentment la revista Nature. Val? Si anem al detall de tot plegat, que sapieu que aquesta investigació es va dur a terme durant 2 anys amb ratolins, que cal recordar comparteixen moltes similituds amb els humans pel que fa a la pigmentació dels cabells, val?
Ai.
I que va ser així quan en Carlos Galván...
Estic dient que tinc el cabell de ratolí?
Sí, sí, sí.
Una mica.
Val. Sí. I va ser així quan Carlos Galván i William... William, val? Els autors d'aquest estudi,
sí.
Tampoc, val?
William.
Sí, doncs van trobar que aquestes cèl·lules, les yo-yo, situades a les folícies piloses, a l'arrel dels cabells, val? Parlant clar, anaven esdevenint menys mòbils amb el pas dels anys fins a deixar de crear pigmentació. Ho estem entenent?
Sí,
realment
sí,
és senzill,
sí.
Aquest, bàsicament, seria el descobriment, però abans d'acabar sí que heu de saber que les cèl·lules mare yo-yo, la responsable, repeteixo, insisteixo, de que el nostre cabell es torni blanc, es desplacen per l'interior dels cabells i entren en contacte amb una proteïna, que el que fa aquesta proteïna és transformar-les en melancòcits, val? Què fan aquests melancòcits? Doncs produir la melanina que dona color als cabells.
Escolta, doncs que les meves cèl·lules no es desplacin tant.
Exacte. Sí. I clar, la clau d'aquesta troballa és el descobriment de que tot seguit aquestes mateixes cèl·lules fan marxa enrere i recuperen la condició de cèl·lules mare formant un cicle. I clar, què passa? Que si aquest cicle s'atura, doncs els cabells es tornen blancs.
Veus?
Per tant, titular, que no s'aturi el cicle. Perquè,
El també cicle és infinit, una mica.
El meu avi
sí.
Té els cabells blanquíssims, és a dir, veus? Sembla un floquet de neu.
Si el cabell blanc el cuides...
Està guapíssim, t'he de dir, eh? El que potser no és tan xulo és un blanquet, un marronet, no.
Sí.
Però el cabell blanc, alerta, perquè a mi m'agrada i molt. Val? Tinc més cosetes.
Sí, som-hi.
Sí, perquè en un dia com el d'avui també vull que parlem del gran protagonista dels nostres estius, el sol.
Molt aquesta cançó.
Nil Moliner.
Molt.
És molt Nil Moliner. Avui, per ser exactes, us donaré tots els consells del lifestyle que necessiteu saber per prendre el sol i posar-vos morenos i morenes, però de manera saludable.
Val.
Molt
ens agrada.
Sí.
Val? Abans d'entrar en matèria, pregunteta, sou dels que us quedeu morenos i morenes a l'estiu o us costa bastant agafar color?
Jo vermella.
O sigui que no. Morena no.
Jo sí, em quedo moreno, de fet. Mira, ja...
Sí, ha començat, el marrano. Sí, sí, ha començat.
El moreno paleta.
Sí.
Jo, si perllongo la meva estada a la platja, sí, em quedo moreno.
Sí, no? Sí. Val. Doncs, dit això, avís per navegants, perquè aquesta notícia és per totes aquelles persones que lluitin cada estiu per quedar-se morenes i que no ho hagin aconseguit encara, perquè és veritat que, mira, la meva parella, sense anar més enllà, ho intenta, però només es crema.
Tu et poses molt morena.
No. Jo passo moltes hores al sol i no em quedo... En fi, de veritat us convido que agafeu paper i bolígraf, perquè aquest estiu podríeu convertir-vos en els conguitos més bonics i saludables de la vostra ciutat o poble.
Això m'agrada.
A mi també, molt.
Està molt bé.
Som-hi, va. Consell número 1, importantíssim. Preparar la pell abans de prendre el sol.
Clar.
Val? Sí, senyores i senyors, preparar la pell abans i durant l'estiu és obligatori, ja que ens permetrà posar-nos morenos i morenes abans i amb una duració del moreno molt més llarga, cosa que ens interessa, perquè et passes 2 setmanes anant a la platja o te'n vas de viatge,
I
tornes moreno
una,
i et dura 2 dies.
Sí.
No m'agrada, eh? I clar, us preguntareu, i com ens preparem la pell? Doncs el primer pas és l'exfoliació.
Som-hi.
Molt important, i és que exfoliar-se la pell alguns dies abans de prendre el sol és molt i molt útil per eliminar les restes de la pell morta i també deixar la pell totalment preparada i en perfecte estat per posar-nos moreno. En aquest cas, heu de saber que aquesta exfoliació es pot fer a casa, per tant, lifestyle casolà, amb productes cosmètics o casolans, i mira, si sou més refinadets, doncs també podeu anar a un centre d'estètica a fer un tractament específic.
Per què no?
El segon pas, dins d'aquest primer consell, que és preparar la pell, doncs seria la hidratació. Un clàssic dels clàssics.
Beure aigua.
Importantíssim hidratar en profunditat i de forma continuada la nostra pell per atraure més el sol. Per tant, us convido a que utilitzeu cremes hidratants i protecció solar, molt important també, almenys mitja horeta abans de prendre el sol, perquè d'aquesta manera aconseguireu posar-vos morenos sense fer mal a la vostra pell, molt important, i també hidratareu la vostra pell, millorareu la seva elasticitat, evitareu la sequedat i a sobre eliminareu les taques que puguin aparèixer per una exposició prolongada al sol.
Està molt bé, això.
Cosa que ens interessa. Queda tot clar, no?
I tant.
Sí. Per tant, en aquest primer consell de lifestyle, exfoliació, hidratació. Anem al consell número 2, alimentació saludable. Un clàssic.
Sí, home, i tant.
També.
No ho dic jo, Ho diuen tots els experts en totes les seccions de Lifestyle. Us heu de gravar les paraules alimentació saludable a la vostra ment perquè, tal i com sempre diem en aquesta secció, una bona salut comença per dins.
Ara.
Per això, en aquest cas, i segons els experts, les dietes riques en fruites i verdures ens ajudaran a aconseguir aquest moreno que tant desitgem durant l'estiu. En aquest cas, els experts, atenció, perquè asseguren que els aliments que més ens ajudaran a aconseguir aquest objectiu serien la pastanaga, els tomàquets, la carbassa, l'enciam i les espinaques. A mi m'agraden tots, per
sí,
tant,
també.
Facilíssim.
Sí,
Andreu. Les hamburgueses i la pasta, no.
Ai. Ja. Val? Llàstima.
Consell número 3, també molt important, l'horari. Quines són les millors hores per prendre el sol i posar-se moreno o morena? Doncs atenció, perquè els experts aconsellen que durant l'estiu es prengui el sol durant els períodes curts de temps. Mm. És a dir, no anem a prendre el sol 4 hores, no, sisplau. Clar. Asseguren, doncs, que el temps ideal seria entre 10 i 20 minuts. Només,
ja està,
Ja està. Sí. Ara, això sí, si ho fas cada dia, veuràs el canvi. Si ho fas un dia cada dues setmanes, com l'Andreu amb els llençols, impossible. Mm. Val? Ja segons aquests professionals, les hores més ideals serien abans de les 10 del matí, per tant, si voleu quedar morenos, heu de matinar, i si no us convenç, totes les hores de sol després de les 4 de la tarda.
Està bé, això.
Per tant, també, important, no oblidem que quan hi ha una mica de núvol, el sol toca igual, eh? Per tant, sí, protecció solar igualment. I, sobretot això, fer-ho o abans de les 10 del matí o després de les 4 de la tarda. I ja per acabar, però no menys important, consell número 4, quan no ens hem d'exposar al sol, no? La línia de a quina hora és millor prendre'l. Doncs molta atenció, perquè aconsellen evitar prendre el sol durant les hores en les que els rajos caiguin de forma perpendicular. Això què significa? Durant les hores del migdia. Per tant, al migdia, si la rutina us ho permet, a fer migdiada. Deixeu-vos estar de sol perquè és molt dolent. Ja ho tindríem, això, Joan.
Perfecte, tots morenos aquest estiu, eh?
I tant. Espero que sí, desitjo.
Ja
conguitos.
Ja
sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Àlex Ubago.
Alegria. Pero te fuiste y nunca más supe nada de ti. Y mis amigos me recuerdan lo idiota que fui.
Cómo no pude darme cuenta cuando te tuve aquí. El que estem escoltant ara mateix és Idiota.
Apa,
escolta'm.
No era Àlex Ubago?
Sí.
Pobre noi.
És el seu nou single, Joan Trias.
Ah, que la cançó es diu Idiota.
Ah, exacte, el que estem escoltant ara mateix és Idiota. Anava a dir el nou single del cantautor de Vitòria, que ja s'ha convertit en el primer avançament del que serà el seu nou àlbum, que, recordem, per si no ho sabíeu, veurà la llum la primavera del 2024. Aquest, heu de saber, és un single on el músic assegura que ha buscat sortir de la seva zona de confort, aconseguint un so diferent, tot i que jo l'escolto igual que sempre, a tot el que ha fet fins al moment. I on
una miqueta
parla...
més mogut, no?
Una miqueta més modernillo, diria jo.
Menys piano.
Sí. Bé, també aquest single diu el mateix Àlex Ubago, que ens parla del penediment d'haver deixat anar a la persona indicada. A tot això, que sapigueu que el llançament d'aquest nou single ha coincidit amb l'inici de la gira del cantant de Vitòria, que tindrà lloc avui al vespre a Barcelona, on presentarà 20 anys, un àlbum en el que celebra les seves dues dècades en el món de la música, i on també recopila 18 dels seus millors singles regravats i cantats a duet amb 18 col·laboradors i també amics. Així doncs, excusa perfecta avui per acabar aquesta nova edició de La Cara B amb ell, amb Àlex Ubago, i ara si viatgem al passat, de fet 13 anys enrere, i escoltem un dels seus singles més mítics amb col·laboració amb Amaya Montero, que es diu Sin Miedo a Nada.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios.
Adeu, Pau!
Adeu, Pau!
Marxa en Pau. Pau Canyes, moltíssimes gràcies. Ràdio Estel, com deia, i la caravana sempre serà a casa teva. Que vagi molt bé. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. Que no
más dará lo que digan? ¿Qué más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor. Vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla. Crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Entrar en tus ojos a sufrir.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
M'has deixat sol, Nina Agustí?
No m'esperava que ho fessis.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... què?
Joan ja pot respirar i encetem una nova edició del joc setmanal de la pregunta del dia.
Crec
avui...
que, tu creus que podria presentar Passapalabra parlant així de ràpid
sí,
o no?
Sí, sí, segurament sí.
Val.
Avui temàtica amorosa, òbviament. Si la Rosa i el llibre s'apropen, la pregunta del dia, doncs hi hem de parlar. No?
Ara.
Hi hem de parlar. Per tant, què hem
l'amor
fet?
L'amor sobre la taula.
Exacte. Ara. Què hem fet? Doncs posar a duel les dues grans festivitats de l'amor de casa nostra, que seria Sant Jordi o Sant Valentí.
Sí.
Hem preguntat a la gent del carrer què prefereix i volem saber qui guanyarà.
Som-hi.
Ah, abans d'encetar el tema, m'agradaria dir que en Pau Canyes, que ja acaba de marxar dels nostres estudis i dels nostres cors, no marxarà mai, doncs ahir va experimentar per primera vegada què vol dir sortir al carrer a preguntar a la gent amb mi, i la veritat és que va flipar, eh? Va flipar bastant.
Sí.
S'ha de dir perquè algunes de les històries que escoltarem avui les ha recollides ell, i cal dir-ho, home... Que està lleig, si no, eh? Vosaltres, què preferiu, Sant Jordi o Sant Valentí?
Sant Jordi.
Sant Jordi.
100%.
Sant Jordi.
Sant Jordi, eh? Hi ha una...
On va parar?
Exacte, 100% Sant Jordi, aquí la caravana som. Escoltem què prefereix la gent del carrer, Sant Jordi o Sant Valentí?
Sant Jordi. És més maca la tradició de la rosa, del llibre... No sé, jo considero que és més maco Sant Jordi.
Per preferir, prefereixo Sant Jordi, perquè és un costum més d'aquí.
Los dos están bien, pero me gusta más Sant Jordi.
Sant Jordi es un fiesta que me gusta mucho, que es un fiesta de libro, para leer, saber más, y de amor también. Es un fiesta que me gusta mucho.
Sant Jordi, perquè crec que és una festa més nostra, no? Més de Catalunya, té una història darrere, i al final Sant Valentí no li veig sentit. Jo crec que Sant Jordi, des de petit, t'explica la història, i al final t'entra més dins, no?
Sant Valentí, porque lo paso con mi pareja y lo paso también... Veo a gente feliz, no sé, con más... No sé, como que tiene más intenciones de celebrarlo y eso.
Sant Jordi, Sant Jordi. Per què? Doncs perquè Sant Valentí, jo no recordo de petit haver-ho celebrat. En canvi, Sant Jordi és una cosa doncs, que sempre hem celebrat tota la vida i penso que està bé celebrar la Diada de Sant Jordi, la tradició catalana i el Dia del Llibre.
Sant Valentí, como que es un poco más emocionante Sant Valentí para mí.
Sant Jordi.
Sant Jordi.
Sant Jordi, porque es como la festa de sempre, no?
no? D'aquí a Catalunya, és el que hem celebrat sempre, llavors crec que és com la nostra festa pròpia.
Sant Jordi, home, perquè és algú nostre d'aquí. No, el llibre, la rosa, aquesta festa no la tenim el dia dels enamorats.
Gairebé unanimitat, Nina?
Exacte, tenim, però podríem dir que guanya Catalunya triomfant, eh?
Ara.
Una miqueta, només tenim dos vots en contra, que dirien Sant Valentí. Però ara toca saber quines bogeries els ha portat a fer l'amor als nostres participants d'avui. I en primer lloc escoltarem aquelles persones que no han fet cap bogeria en si, però que asseguren que estarien disposats a fer exactament què. Voleu escoltar-ho? Vinga, va, som-hi.
Qué buena pregunta, ¿eh? O sea, no sé, regalarle algo súper importante y súper relevante para mí. No sé, algo material, no sé, tendría que pensarlo.
Recorrerme de punta a punta a un sitio para poder ver a esa persona.
Viatjar a un altre país, faria, no ho he fet, ho faria.
Ho faria.
Ho faria, ho faria, eh? Ja hem dit que són aquells que diuen...
Bogeries per amor, eh?
Que s'ho havien de pensar, eh? Jo crec que aquestes són...
Vosaltres n'heu fet o no? Deixes preguntar-ho aquí, l'equip?
Sí, sí, pregunta, pregunta.
Sí, Núria Ros?
No.
No?
És que ara hi hauria de pensar.
Ah, Andreu González.
No, no.
No?
Bogeries per amor. Tu, Joan, sí.
Jo sí.
Què en tens per bogeria?
Jo he anat a celebrar un cap d'any a Milà.
Ai, home, això són paraules
sí, majores, eh? Sí, 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 sí. Doncs això podríem dir que el que acabem d'escoltar és el nivell zero, no? El més bàsic, no? Però tot i així, volem saber quines...
No va anar bé la cosa, eh?
No va anar...
Per si us ho preguntàveu.
Ah,
res,
ostres.
Res. Ja està,
final
ja està.
Fatídic, eh?
No, fatídic tampoc, però no...
No va funcionar. Després m'ho expliques, va.
Val.
Escoltem quines bogeries sí han fet els nostres participants d'avui. Escoltem.
Ui, ja no me'n recordo, ja fa molts anys, que n'estic... Però, bueno, no sé, quan era més jove, no? Quan et diuen a casa, les 10 a casa, doncs, pues, bueno, escapar-te per la finestra i per anar amb el teu nòvio.
Sí, ya lo he hecho, sí, ya lo he hecho por amor. Bueno, sale fiesta con mi amiguita, ¿sabes? Eso. Mucho cosas más.
Claro que sí.
Eso que yo podría decir un momento.
Un poco triste.
Vale. Les he fet, per desgràcia, sí. Fent el Camino de Santiago, per exemple, em vaig enamorar i vam estar un any cada 15 dies amunt i avall, Girona, Múrcia, Múrcia, Girona, per amor. Oh. No ho recomano, també t'ho dic.
Escriure poemes, sí, és com... No sé, sí.
I era per una persona en concret, eh?
Sí, per declarar-me per una persona en concret. Viajar a otro país, por ejemplo.
¿Sí? ¿Cuántos kilómetros? O sea, ¿se acuerda de...?
Mil y pico.
¿Mil y pico? ¿Dónde era?
Estaba en Italia, en el sur de Italia.
Mira, una altra.
Ai, Itàlia, Itàlia.
Itàlia. És que dona molt de sí, Itàlia,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Sí. Doncs de viatges per amor, passem a relacions a distància que necessiten aclarir les coses cara a cara. Escoltem-ho.
La bogeria més gran. Vaig agafar el primer bitllet d'avió cap a Sevilla, perquè la meva parella viu a Sevilla. Ens hem discutit i vaig dir, marxo cap a Sevilla. Vaig agafar el primer bitllet d'avió i vaig baixar a parlar amb ell per arreglar les coses. Discrepàncies d'això de, bueno, pues sí, que tu tens raó, no, pues vale, la perra gorda per ti. I vaig dir, pues no em dóna la gana que es quedi així. I vaig dir, pues voy y lo arreglamo. I em vaig plantar allà.
I com es va quedar?
Pues seguim junts, o sigui, tot superbé. Sí, ell segueix vivint allà, mantenim una relació a distància, però no, ho vam arreglar tot superbé. Sí, és dur, però bueno, amb confiança i amb carinyo tot es porta molt bé.
Home, si només per parlar-ho va anar fins a Sevilla...
Déu-n'hi-do.
La cosa tenia futur.
Vosaltres sí. Tindríeu una relació a distància?
Per què no?
Ui. Sí, per què no?
Per què no? No.
Nina.
Jo també sóc de solucionar les coses cara a cara i potser també ho hagués fet, això de baixar fins a Sevilla. Ara, però, escoltem una noia que també agafa un vol, aquest cop, però per declarar-se.
Sí, sí. He fet. Vaig anar a buscar un noi a Alemanya. Sí, però no va sortir bé. Vaig anar fins allà a declarar-me.
Oh. I què va passar?
Res, bueno, no era corresposa, no sé, no... No, jo vaig anar un cap de setmana. Sí, 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 a veure què passava. I ja està, es va acabar allà. Sí, vam quedar per sopar i després pues, li vaig explicar perquè ell era allà i, bueno, no sentia el mateix. La vida...
Ai, pobreta.
La vida.
Sí, pobreta.
Fa pena, quan passa
sí,
això.
Sí, sí.
Us han dit que no alguna vegada?
Home.
Sí, no?
Sí.
Sí.
Més d'una també?
Més d'una també, clar.
Vinga, va. Ara és hora de donar pas als...
El bonus track. Rosa!
Llum de la meva vida! No, és aquesta, no? És maca, aquesta cançó.
Joan, quasi em deixes sort.
Ja, jo us he dit sempre que m'agraden molt els karaokes i no em porteu mai. Per tant,
ja anirem,
ho he de
tranquil,
fer,
no
ho he de fer aquí.
Aquí et surt gratis.
Esther Baker, d'aquí res, perd la mandíbula del que està rient ara mateix.
Sí, sí, sí.
Doncs, nois, els bonus tracks d'avui són el Yin i el Yang, i ara escoltarem primer...
Que venen de Xina.
No, però són... Mare meva, o sigui, suena vistes, taca i mocador. Un home, escoltarem en primer lloc un home que no creu massa en l'amor, d'acord?
Ai.
Vinga, va, escoltem.
Compte.
Por amor, nada.
Por amor, nada. Nada. ¿Y qué llegarías a hacer? Tampoco.
Tampoco, poca cosa.
¿Por qué?
Pues porque el amor pasa rápidamente.
¿No crees en el amor?
Un poco.
Poquito.
El amor de madre.
El amor de madre. El amor de mare.
Ai.
I prou.
Aquests tatuatges que es van posar de moda.
Sí. Amor de madre.
Amor de madre.
I ara passem a l'altra banda, l'altre cantó, que podríem dir, a un home que creu que les bogeries per amor no són tanta bogeria.
No, pues por amor no haces locuras. Cuando quieres, haces lo que sea y no es una locura, es amor. Una locura sería si haces algo, ¿verdad?, que no es amor. Entonces sí, eso sería una locura, pero el amor pues es algo tan puro, tan grande, que no lo puedes llamar locura. El que está en alguien en peligro o se la tratas de salvar, pues eso no es una locura, es un acto de amor, ¿no?
Quina bona filosofada, eh? T'he de dir.
Us ha agradat?
Sí,
sí. Home, és interessant,
un bon resum,
si més no,
una bona conclusió.
Oh, i tant.
L'amor mou el món.
Ara, sí. I les bogeries per amor no existeixen perquè, clar, és amor. Parlem
exacte.
D'amor.
Exacte.
Tot és boig.
Oh.
Que boig el món, que cantava Àlex Ambusto, també.
Sí, anava a dir Àlex Ubago.
No, era Àlex Ambusto. Nina Agustí, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu,
Joan. No marxeu de l'estudi ni Nina Agustí ni Núria Ros, perquè anem a publicitat i de seguida ens preguntem un divendres més on són les dones.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
Aquest Sant Jordi escolta i viu Ràdio Estel en directe a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Un especial Sant Jordi amb les veus de Ràdio Estel en directe. A partir de les 9 del matí, Gerard Carrión i el Tot Sardana amb música en viu i convidats de luxe. Especial del Magazín del Matí amb Mercè Raga, la Caravana amb Joan Trias i Camins amb Rafa Sanahuja, acompanyats dels autors i autores del dia i connexions en directe amb tot l'ambient i esdeveniments de la jornada. Recorda, serem a Barcelona, a Sant Ramon de Penyafort, Rambla Catalunya 115. Aquest Sant Jordi, la festa es viu amb Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
8 minuts que passen de 3:45 de la tarda, moment per nosaltres, per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Arrenquem un divendres més, una nova edició d'On són les dones, un espai, i no ens cansarem mai de dir-ho, que vol visibilitzar, reivindicar i també trencar tabús a parts iguals. Avui volem parlar de totes aquelles dones que es dediquen al món de l'esport. Concretament, volem posar la mirada en aquelles dones que treballen en i per al futbol. El món del futbol és encara un món d'homes? Des de les federacions es dona prou suport als equips de futbol femení? Per què a dia d'avui encara costa trobar el nom d'una dona quan parlem del cos tècnic d'un equip de primera divisió? Per parlar-ne de tot plegat, ja podem saludar a aquesta hora a la Míriam Zeta. Ella és la segona entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa. Míriam Zeta, molt bona tarda.
Bona tarda.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro, ay. Cómo me gusta la vida, la primavera de brazos abiertos, y las canciones que no son mentira, ese milagro que viven los besos, ay. Cómo me gusta la vida, ir donde nos lleve el viento, donde...
Mi... Míriam, t'hem de dir que sempre demanem a les convidades que escollin una cançó per presentar-se i tu has triat Mi gusta la vida de Funambulista. Per què aquesta cançó?
Bueno, realment se'm coneix molt per la meva filosofia positiva.
Ah, carai.
Veure la vida bueno, d'una d'altres maneres i, de fet, a l'equip em diuen Mr. Wonderful perquè sempre estic amb un somriure. Intento, doncs, canviar una mica les vibres quan no tenen un bon dia les noies i al final doncs, venen a entrenar.
Això està molt bé. De fet, ara entrarem en matèria, però entenc que per tu el futbol és una miqueta el que diu la cançó, no? Anar allà on ens porti el vent, on els somnis ens criden. El futbol ha sigut sempre per tu aquest somni que t'ha cridat?
Al final, al principi, no és vocacional. Mm-hmm. Jo això ho he reflexionat molt. El que passa que per certs moments o etapes, al final m'he acabat dirigint per aquí. I com que a nivell familiar al principi sí que em va costar una mica, doncs al final pues, em vaig formant això.
Et va costar una miqueta a nivell familiar. Això vol dir que havies d'amagar la teva passió pel futbol davant de la teva família?
Jo no l'amagava mai.
No?
Però és més aviat... Jo crec que, sobretot, el meu pare em va voler com protegir. Perquè el seu passat també és... Bueno, va viure el seu i veia com en aquest món i en aquesta professió que no hi havia sortida i no hi hauria estabilitat. I ell no volia que jo passés pel mateix. Això és el que jo he reflexionat per mi mateixa.
Anem a l'inici de tot plegat, val? I ara en parlarem. En quin moment tu, com a Míriam, te'n dones compte que sí, que tu et vols dedicar al futbol de manera professional, o si més no, dedicar part de la teva vida en aquest esport?
Quan... Bueno, jo sempre vaig voler dedicar-me a l'esport i vaig acabar fent el grau en Ciències de l'Activitat Física de l'Esport. Uh-huh. I l'últim any de grau, bueno, les opcions de la universitat que et venen, només hi havia dos. I a mi, pues, vaig intentar el Barça, no va haver-hi sort, i després vaig intentar l'Espanyol. I allà em van donar l'oportunitat, Lauren Florido, que ara és coordinador del Santa Susana, sempre el tinc present, i ella em va donar l'oportunitat per entrar a l'Espanyol. I a partir d'allà, de veure com treballaven d'aquest estil de vida i tal, que era més professional, aquí vaig dir cap aquí.
Míriam, ara parlàvem una miqueta, no?, si havies hagut d'amagar aquesta passió, realment ens has dit que no, però en el seu moment vas rebre comentaris masclistes per ser una noia que li agradava el futbol?
Bueno, al col·le sempre els típics comentaris dels nens, o... però bueno, això continua passant menys, jo crec, i també sobretot a certes edats. Jo me n'adono que fins que són alevines, rotllo 10 anys o així, tot bé. Quan comença l'etapa infantil cap als 13, aquí ja els nens ja comencen a separar una miqueta, a distanciar-se.
Com reaccionaves davant d'aquests comentaris?
A mi em donava igual. Jo és que sempre m'ha agradat molt l'esport, m'ha agradat el futbol, entre d'altres, i sempre m'acabava rodejant de nens, perquè les nenes eren més paradetes i no volien jugar.
Fora de micròfons ens has explicat que el teu camí en el món del futbol, com a jugadora, especifiquem, comença al... No sé si es diu Club de Futbol Lloreda o Camp de Futbol Lloreda. Hem tingut una mica de dilema amb aquesta...
Aquest va ser el primer club federat, és Club Futbol Lloreda.
Club Futbol Lloreda. Més tard passes pel Club Esportiu Sígol de Badalona i ara ens ho deies també per d'altres clubs com el Levante Les Planes i el Real Club Deportiu Espanyol.
Això com a entrenadora.
Com a entrenadora. Com recordes aquests primers passos, aquests anys de la teva vida?
Bueno, al principi, abans de tot això, jo vaig anar a Sant Roc, que és un barri de costat de casa meva, i allà sí que potser va ser l'etapa més complicada, perquè jo feia amagades. Llavors la meva família no sabia res, i aquí doncs, va ser una mica... també un entorn molt multicultural, vaig conèixer molta gent, al final d'ètnia gitana, que és el que sol haver-hi allà, i vaig aprendre moltíssim. I ja cap a més la part d'entrenadora, sí que és veritat que el primer any que jo vaig estar a l'Espanyol, aquí estaven tres clubs a la vegada. I aquest any va ser una mica sacrifici i tenir les idees molt clares i d'anar cap endavant. Després, a partir d'aquí, ja vaig anar cap a dos clubs i ja actualment estic en un. Però al principi has d'exigir-te molt i clar, la teva família et diu per què no deixes això, que no et dona quasi diners, i et dediques a alguna feina més estable i que et doni més diners. I clar, al final, almenys jo vaig dir si vull arribar a aconseguir això, he de sacrificar-me uns anys. I encara amb això ningú et garantitza res. O sigui que...
Es pot viure del futbol a dia d'avui?
Sí que es pot, però tu també has de ser valent per prendre decisions.
Ara en parlarem de tot plegat, però al principi explicàvem als nostres oients que a dia d'avui ets la segona entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa. Abans de res, felicitats per la temporada, perquè si no vaig equivocada, aneu líders, no?
Bueno, per ara sí.
Per ara. Quantes jornades falten per acabar?
Queden 5 jornades i la veritat que l'equip l'afronta amb il·lusió, amb ganes, i jo ahir ho comentava. O sigui, l'equip està amb una força, amb unes ganes, tothom vol fer-se un joc, tothom vol jugar. Jo veig molta garra.
Hem evolucionat una mica en el futbol femení a casa nostra? És a dir, ara que estàs des de dins, ets entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa, veus que hi ha una mica de canvi en el paradigma?
Jo crec, bueno, crec no, estic segura que sí. I també és un esforç continu i diari de les persones que ens dediquem a això i de les jugadores que també estan fent una evolució social. I és, primer social i cultural. I aquí estem apretant tots.
Et dona, no sé si de petita tenies algun referent en el món del futbol. No sé si en tenies algun de petita.
No, és que no... Això m'ho han preguntat, però no...
No.
En el meu moment, no.
I creus que si haguessis hagut de triar una referent, una jugadora, l'haguessis tinguda? O que avui dia, per exemple, avui dia crec que hi ha més canvi, no? Que coneixem tots moltes més jugadores. Comparteixes aquesta opinió? Hi ha més referents, ara?
Ara sí. Ara les nenes ja veuen més referents, però abans era més difícil, és natural.
A dia d'avui creus que el futbol femení encara està molt estigmatitzat?
En quin aspecte, exactament?
Sí, en línies generals, és el que et deia abans, eh? Si hem canviat una miqueta la nostra manera de veure futbol femení, si potser si li està donant més importància del que realment toca, o a dia d'avui encara hi ha moltes persones que diuen si sí, és que el futbol masculí cobra molta més importància que el futbol femení. Encara hi ha molt aquesta diferència, no?, entre futbol femení i masculí.
Però és que és natural. Però sí que és veritat que s'augmenta la visibilitat, i és el que t'estava dient abans. Al final, abans, per exemple, el futbol femení acabaven entrenadors que no els acceptaven a masculí i acabaven al femení per fer alguna cosa, i es veien molts perfils d'aquests, i també gent gran, i ara som gent jove que ens agrada i que volem apostar per això. I es nota molt. La persona ara que realment vol, abans que era, bueno, doncs no tinc res més, doncs vinc aquí i faig alguna
cosa. Durant la teva etapa com a entrenadora, t'has trobat, per exemple, estar en un club, per exemple, l'Espanyol, per dir algun club que predomina molt més els homes que les dones pel que fa al cos tècnic?
O hi ha hagut... Sí, generalment.
Sí, no? I a dia d'avui això canvia una miqueta, per exemple, al Club Esportiu Europa?
Clar, ara realment som tres noies a l'estaf. Nani, que és la que s'encarrega, bueno, a més de coordinadora i tal, s'encarrega també de funcions dintre de l'estaf. Lucía, que és la preparadora física, i jo que sóc la segona entrenadora.
Perquè, a veure, això explica'm una miqueta bé, perquè jo de futbol n'és que domini molt. Mm. Tu també ets assistent del primer, de l'entrenador, del primer entrenador de l'equip. Per tant, això significa que si mai, que Déu no ho vulgui, però si mai al primer entrenador li passés alguna cosa, tu passes directament a ser la tècnica del primer equip del Club Esportiu Europa, femení?
Realment seria això, perquè... és a dir, Nani hauria d'assumir aquest rol, però no té aquesta fitxa, i llavors s'hauria d'assumir-ho jo. Espero que no passi i que
Joan sí,
estigui 100% sí. No, de moment no.
Bé, això significa que a poc a poc sí que ja està havent-hi aquest canvi de paradigma. Mira, Míriam, avui estem parlant de futbol femení amb tu, amb la segona entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa, però no volíem deixar escapar l'oportunitat de donar veu a altres dones que també s'hi dediquen. Per això ja podem saludar a aquesta hora la Jessica Pastor. Ella és entrenadora, atenció, del Rayo de Barcelona, un dels 12 equips de la Queens League. Jessica Pastor, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Jessica, ara parlàvem amb la Míriam sobre l'estigmatització en el món del futbol femení. Què en penses tu de tot plegat? Et dona la sensació que encara hi ha persones que consideren que el futbol femení és inferior al masculí?
Sí. Encara em dona la sensació. Sí que és cert que crec que hem fet un pas endavant i va canviant aquesta visió, però encara sí que queda molta feina. I que ara s'ha vist que hi ha molts equips més, que s'estan creant noves categories, que els equips donen un pas endavant i més pressupostos, més dies d'entrenament, millores condicions i tot això, pues, la gent hi arriba. I sí que s'està intentant canviar una mica, però encara hi ha feina.
Clar, és el que deies tu ara. És evident que encara hi ha molta feina per fer, però sembla ser que a poc sí que fem petites passes. I penso que una d'elles és la creació de la Queens League, no? Per tots aquells oients que no sàpiguen de què va tot plegat, explica'ns una mica què és la Queens League.
Bueno, és un nou format, no?, de competició en el que es barreja una mica com el futbol amb l'espectacle. Tenim 12 equips que jugaran en contra una petita lligueta i que sí que tenim molts condicionants que van, bueno, perturbant tota l'estona la competició. Que si ara podem agafar una carta i la podem utilitzar, que pot ser doncs, un penal a favor o 2 minuts de sanció, coses així. Al minut 18 tiren un dau i varia el número de jugadores que poden estar jugant al camp. O sigui, pareix una mica l'espectacle amb el món del futbol.
La nostra convidada que tenim a l'altra banda del fil telefònic, la Jessica Pastor, ara ho deia, és l'entrenadora del Rayo de Barcelona, un dels equips que formen part d'aquesta Queens League. Com arribes com reps la notícia de que participaràs en aquesta Queens League?
Bueno, la notícia la rebo amb tota la il·lusió del món, perquè al final és una experiència molt, molt gran, que encara queda per viure, però que ja pinta molt bé. I, bueno, a partir de la meva trajectòria en el món del futbol i dels entrenaments, vaig coincidir amb un noi que estava dins de la lligueta i em va dir si volia participar, que volia confiar en mi i a partir d'aquí cap endavant.
Jessica, si no tinc entès malament, el diumenge passat, o fa uns diumenges, va començar el draft d'aquesta Queens League, que és aquesta jornada on cada equip va triar les seves jugadores. I el vostre equip, el Rayo de Barcelona, va ser l'últim. Però esteu contentes amb l'equip que heu format o no?
Estem contentíssimes.
Sí?
Súper, súper. El que passa que sí que és cert que quan vam agafar la bola i va sortir el número 12, que érem els últims en triar, jo vaig tenir molta por de dir, ostres, serem els últims, tenim una estratègia muntada, són 12 números, pot variar totalment, però què va? Vam sortir supercontents, vam tenir molta sort. I vam poder agafar tot el que volíem, així que tenim l'equip que volem.
En res i menys, ara sí comença ja la primera jornada del campionat, tot i això sí que entenc que ja heu fet els primers entrenaments, no? Quines sensacions tens? Arribareu a la final o no?
Bueno, la intenció és aquesta, esperem que sí. Ara mateix tenim tota la il·lusió ficada en aquest objectiu i intentarem que sí en tots moments. I hem fet un entrenament, una sessió d'entrenament aquesta setmana, i molt bones sensacions. Tothom vol jugar, tothom vol estar a punt i això és molt guai. La dinàmica és molt bonica.
Jessica, què creus que significa i que significarà, no, la Queens League pel futbol femení?
Doncs moltíssima, moltíssima visibilitat a tots els escenaris. Moltíssima visibilitat i, bueno, arribarà a les cases perquè sobretot a gent que potser no veu molt el futbol, a aquest format sí que els agrada una mica més i poden tirar per allà. Llavors, molts referents també per les nenes, com al final és una competició en què les jugadores de tota la vida, del barri, del carrer, poden participar i poden arribar. Llavors, que és un objectiu molt visible i molt proper per totes les jugadores i per totes les nenes i tota la gent que pugui dir, ostres, puc arribar aquí, saps? Llavors, crec que és molt bo.
Durant tots aquests anys d'experiència en el sector, Jessica, en el món del futbol, ja sigui com a jugadora o entrenadora, sí que m'interessa molt saber si has rebut comentaris masclistes pel fet de ser una noia que juga a futbol.
Pues mira, porto 12 anys i segur que algun he escoltat, però intento obviar-los una mica perquè al final això per mi el futbol és futbol, és un esport al que podem accedir tots i dona igual si ets dona o ets home. Però sí, sobretot ho he vist molt, potser el tema de jugadora no tant, perquè al final pues, s'ha creat, no? Estàs jugant un equip femení, en un club que té una sessió femenina i tal, i et rodeixes una mica més de les noies, de les jugadores i tal. Però amb els entrenadors, o jo sent entrenadora, sí que he vist una mica com que vaig estar a un club, érem 40 entrenadors i potser era l'única noia jo.
Que bèstia, no?
Sí. Dificulta, perquè al final la relació és la mateixa, però sí que ve que et fas una reflexió de dir què passa, no? Clar,
el tema de vestuaris, tema de relacions, tema de tot, ja potser algunes converses, doncs al final doncs, que no trobes del tot el teu espai. Tot i que és molt guai també, perquè és, un, és una convivència, és una mica diferent.
Per tant, a dia d'avui, què creus com a... Mira, primer de tot com a dona, també com a jugadora, com a entrenadora, que li falta al món del futbol femení per aconseguir aquesta igualtat, o si més no, apropar-s'hi una miqueta?
Jo crec que hem de seguir en aquesta línia, que hem avançat molt, però sobretot penso que li hem de donar molta visibilitat i hem d'arribar com... O sigui, no separar futbol, per exemple, femení ni futbol masculí, és futbol, i cadascú té les seves característiques. No és el mateix un partit de segona que un partit de primera catalana, i amb el futbol femení i masculí és això, i sobretot pues, una mica més de suport, potser de la part masculina, perquè al final de la part femenina ja la tenim, però una mica més de visibilitat a l'altra banda.
Creus que arribarà algun dia en el que ja no distingirem el que és el futbol femení del masculí? És a dir, a tu dia d'avui et molesta que es digui futbol femení?
A mi em fa molta ràbia. Perquè sembla que sigui com un altre tipus d'esport, com el futbol i el futbol sala. Pues a mi em fa molta ràbia. No sé si arribarem. Ara mateix crec que estem fent moltes passes cap endavant, però encara està super lluny. A mi m'agradaria i em faria molta ràbia si no ho aconseguim, perquè estem fent molt d'esforç, però bueno.
Jessica, abans d'acomiadar-te, el que ens agradaria preguntar-te també és que a dia d'avui és una realitat que costa trobar noms d'entrenadores que estiguin a primera línia o a primera divisió. Creus que en uns anys ho aconseguirem?
Sí, estic convençuda. Ja estem arribant i crec que quan quedi, bueno, d'aquí a res ja estarem, ja hi haurà moltes més, crec que sí. Estic convençuda. Jo espero ser una, també.
Home, i tant que sí. Jessica Pastor, entrenadora del Rayo de Barcelona de la Queens League, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana. Almenys jo personalment seguiré la Queens League a veure si guanyeu, eh? I si guanyeu, vens d'un dia aquí a l'estudi i ens ho expliques, et sembla?
I tant que sí. Tots som Rayo.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Fins aviat.
Gràcies.
Míriam, no t'has plantejat tu anar a la Queens League?
Sincerament... A través d'un company em va arribar a l'opció de... Bueno, em va dir d'entrar i vaig enviar el currículum, però vaig deixar clar que jo no entraria fins que acabés la Lliga de l'Europa.
Això llavors, és compromís, no?
No volia cap tipus de visibilitat i ho vaig deixar clar. Llavors, si a l'acabar la Lliga no tinc cabuda a cap equip, em dona igual.
Però, per tant, entenc que tu aniries com a jugadora.
No, jo jugadora no.
Ja no?
No, no, no.
Segur?
No. Que va. Amb quin nivell de jugadores que va.
Hi ha molt bon nivell, així jo ho desconec, eh?
Sí, hi ha jugadores... Al final hi ha algunes de nacional i de segona ref inclòs, o sigui que...
Tens alguna jugadora dins de l'equip que entrenes actualment que hagi anat a la Queens League?
Sí, hi ha dues, tres, comptant, i, bueno, això és un tema que no vull comentar massa, i està gestionat com hem pogut, i ja està.
Míriam Zeta, segona entrenadora del primer equip femení del Club Esportiu Europa, que acabi d'anar molt bé la temporada, a veure si... Et dic el mateix que li hem dit a la Jessica, si guanyeu la Lliga i si no també podeu tornar un dia aquí als estudis de la caravana. I
encantada.
Plegat, que vagi molt bé.
No puedo ir a respirar.
Despedirme de mi gente.
Y porque falté a la escuela a entrenar.
Ya la veo renunciar.
Que no vaya a descubrirme.
Como desearía saber nadar. Seré más raudo que un río bravo. Entre la fuerza de un gran tifón. Con la energía del fuego ardiente. La luna sabrá guiar el corazón. Vienen ya los unos y no hay más.
fuego ardiente, la luna sabe.